Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Les restriccions segueixen relaxant-se i ja es permeten reunions socials sense límit d'integrants i aforaments de 6 persones a les taules de restauració en interiors i 10 a les terrasses. Tot plegat entra en vigor avui, el mateix dia que ha pogut tornar a obrir l'oci nocturn. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Alguns locals d'oci nocturn sabadellenc han decidit, però, no obrir encara arran de la limitació de l'aforament al 50%. Toni Torra, soci administratiu del local La Nit, apunta que ells obriran, però lamenten que la facturació serà molt baixa.
Té compte, sí que ens surt a compte, perquè algo és algo. Ara, a nosaltres ens perjudica molt el tema, més que de l'horari del 50% d'aforament, que clar, fas unes facturacions molt baixetes, però són locals molt petits, i reduir a 50% encara és reduir molt la despesa.
Amb tot, des del sector de l'oci nocturn no veuen una recuperació de la facturació fins que desapareguin les limitacions.
La revetlla de Sant Joan es desplegaran per la ciutat el doble d'agents de la policia municipal que una nit normal.
També comptaran amb el suport de bombers, 15 voluntaris de l'ADF, mitja dotzena de protecció civil. Així mateix també es buidaran els contenidors abans de la celebració per evitar incendis. Aquests són les mesures contemplades en el dispositiu per garantir la celebració del solstici, més normalitzada que l'any passat i que transcorri sense problemes.
En esports, el Sabadell ja té secretari tècnic. Es tracta de Miguel de Ita, que ha arribat avui a la ciutat i aquest mes ja s'ha fet oficial la seva incorporació com a mà dreta de José Manzanera. El navarrès arriba al club arlequinat amb l'experiència acumulada d'equips com l'Osasuna, l'Oviedo i l'Alavés.
En paral·lel, el Sabadell està en negociacions per incorporar a la plantilla Joseba Muguruza, que es convertiria en el primer fitxatge de la temporada que ve.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 28 graus a Sabadell, temperatures que han tornat a pujar després d'aquest cap de setmana amb alts i baixos. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a l'Estel Figueres. Bona tarda.
Hola, la jornada de dilluns ha començat amb sol en general, amb tot ràpidament ja han començat a créixer núvols de bon temps, també han aparegut algunes nuvolades a punts de muntanya i de fet és possible que s'escapi algun ruixat, sobretot al sector occidental. Aquesta tarda la temperatura quedarà retallada, sobretot a punts de l'interior, on esperem que la temperatura no passi dels 32 graus, i a punts del litoral esperem que amb prou feines arribi a superar els 28-29 graus. Per altra banda, al Pirineu la temperatura serà més baixa. També al final del dia cal dir que poden arribar algunes precipitacions a les comarques de Lleida i també de Tarragona. Seran de distribució irregular i, com a molt, deixaran acumulacions minces. Durant la jornada de dimarts arriba un sistema frontal que sobretot acabarà de creuar de cara a dimecres a la nit i dijous i que, per tant, la inestabilitat, sobretot de cara a dimecres, serà més present i, per tant, ja parlarem de precipitacions més intenses i també més extremes. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la ara mateix a la xarxa viària catalana. No trobem incidències a les vies més properes a Sabadell. Nous canvis en les mesures anti-Covid. Ja no hi ha límit de persones en les reunions socials. El govern ha aprovat eliminar el topall de 10 persones, tot i que recomana, això sí, evitar aglomeracions. També hi ha canvis en altres sectors. A la restauració, les taules poden ser de 10 comensals a les terrasses i de 6 en interiors, uns canvis que se sumen als anunciats pel Procicat, Aleix.
Exactament. La nova normativa, que està vigent fins al 5 de juliol, permetrà augmentar l'hora de tancament de les sales de joc i dels casinos fins a la 1. Les instal·lacions i els equipaments esportius també podran fer activitats grupals amb més de 10 persones, però amb un límit del 50% i amb la mascareta menys a les piscines. El topall màxim de les assemblees passa ara a les 1.000 persones en interiors i a les 3.000 a l'exterior.
Creixen també els aforaments a les extraescolars i als centres cívics.
A les aules s'elimina la norma del màxim de 10 alumnes en activitats formatives no reglades, l'esport, l'escola o el lleure inclusiu. A més, els equipaments cívics també podran fer activitats grupals al 70% de l'aforament si es compleix la ventilació mínima.
Un dia en què també ha tornat a obrir l'oci nocturn. Des d'aquesta mitjanit, els locals han pogut tornar a pujar a la persiana després de 15 mesos. Ho poden fer amb condicions, 50% de l'aforament i tancat a 3:45 de la matinada i sense consumir a la pista de ball, unes condicions que per molts no és suficient.
Per Toni Torra, soci administratiu del local La Nit, el centre apunta en una entrevista al Cafè de la Ràdio que reconeixen que obriran aquesta nit per la inauguració, però que no els surt a compte. Per Torra, el problema més gran serà...
el control de mascareta, sobretot, perquè és una mica jaleu, això de pots veure en barra i no, i a la sala de, a la pista no, a no ser que posis taules i cadires a la pista, però la gent ha d'estar sentada per consumir, i clar, tens 50 persones, tu estàs en una barra, l'altra està a l'altra barra, i en un principi espero que la gent ho faci, però és més és molt difícil de controlar-ho, perquè si un s'aixeca i va donar una volta i porta el cubat a la mà, has d'anar perseguint a tothom.
Un cas similar es viurà al Sabadell Bidú, que obrirà portes a aquesta vigília de Sant Joan. Antònia Penya és la propietària.
Són 40 persones, és una misèria, eh? El bar està buit amb 40 persones, però molt buit. Pues imagina, o sigui, doncs, o sigui, agafaré un camp o dos, que també els treure de l'ERTE per a mitja jornada, amb la qual cosa, bueno, res, i jo, i no sé què farem, però... Bueno, només serà que començarem a ingressar, però és molt poc i és injust.
Malgrat l'obertura d'aquests locals, la patronal de l'Oci Nocturn assegura que bona part del sector no tornarà a treballar fins que les restriccions no es flexibilitzin més en temes d'horari i aforament.
La pandèmia de la Covid-19 segueix amb bones xifres, tot i l'aturada en la reducció dels indicatius. Sabadell acaba la setmana als 61 punts en l'índex de rebrot, 20 punts per sobre de fa una setmana, i una RT de 0,97. Salut ha confirmat 66 positius nous, 14 ingressats per coronavirus, i no hi ha cap defunció a la ciutat des del 3 de juny. Unes bones xifres que, sens dubte, són producte de la vacunació que va avançant. Cada dia Salut destina a Sabadell més de 3.000 dosis d'un dels 4 vaccins aprovats a l'Estat, Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Janssen, un procés que va començar el 27 de desembre i que està a punt d'arribar a la meitat de la població.
Ara mateix, 105.000 sabadellencs haurien rebut una dosi i 64.000 haurien completat la pauta. Això significa que el 48% dels habitants han rebut com a mínim una dosi i un 28% la pauta completa.
Els majors de 70 anys registren les taxes més elevades de vacunació.
Els col·lectius de majors de 80 anys tenen un 94% en primeres dosis i 93% en pauta completa. Les persones d'entre 70 i 79 anys, un 94% en primera dosi i 92% en pauta completa, formant un dels primers grups immunitzats.
Les persones nascudes entre els 70 i els 52 registren bones dades amb una dosi.
Els tres grups d'edat entre els 69 i els 50 anys tenen taxes superiors al 80% en primera dosi d'alguna de les vacunes. En la pauta completa trobem xifres, però, més baixes.
Un 60% dels vacunats en primera dosi entre els que tenen entre 45 i 49 anys.
I, en canvi, entre els que tenen entre 40 i 44, només un 27% han rebut alguna dosi de la vacuna. En canvi, són molt pocs els que han fet la pauta sencera.
I si mirem grups de prioritats, sanitaris, personal de residències i treballadors essencials haurien assolit la immunitat de grup.
Aquests col·lectius inclouen policies, mestres, entorn educatiu o treballadors de l'àmbit sociosanitari. Només a la primària, un 87% dels empleats han complet la pauta completa i, per exemple, els treballadors essencials són un 67% amb el procés d'immunització completat.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Els mercats municipals han guanyat activitat en l'últim any malgrat la pandèmia. El programa Reempresa, impulsat de forma conjunta pel CECOT i la Diputació de Barcelona, ha fet que 16 parades de mercats sabadellencs segueixin actives. D'aquestes, 9 han estat cedides per propietaris, la meitat de les quals per jubilació, i la resta eren parades buides. El mercat central ha estat el més reclamat, amb 11 parades impulsades pel Reempresa.
El president de CECOT, Antoni Abad, assegura que la clau de l'èxit del Reempresa és que dona una seguretat als nous emprenedors.
Hi ha tècnics formats per poder atendre, i atendre des d'una neutralitat, des d'un aportar doncs, coneixement i evidències, perquè aquesta decisió tan important, alhora que desconeguda, que és vendre's el negoci o adquirir-ne un altre, es faci amb bases sòlides, però alhora objectives. I això és el que passa tantes vegades a Catalunya com que ja hem arribat a anar a un ritme d'una mica més de dues transaccions per dia.
A més, tenir les parades en marxa, assegura, acaba tenint un impacte positiu en els mercats on s'instal·len, ja que s'acaba generant activitat i ocupació.
L'Ajuntament ha renovat el conveni amb el Consell Comarcal per la coordinació d'actuacions en l'àmbit de polítiques de gènere i violències masclistes i LGTBI, aprovant dues addendes de 10.000 euros en total. A més, la Junta de Govern Local ha decidit iniciar els tràmits pel nou contracte de prestació dels serveis d'intervenció socioeducativa per a infants i adolescents d'entre 4 i 17 anys, el contracte actual caduca a la tardor de l'any en curs.
El regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, ha detallat en la roda de premsa posterior a la reunió les tasques i el cost del projecte.
Fer tasques doncs, de desenvolupament de les habilitats personals, treballar els vincles familiars i comunitaris, treballar aspectes, per exemple, com els hàbits i els deures, etc. Dir-vos que és un contracte que té un valor total de 471.160,8 euros. Es divideix en 7 lots per cada una de les 7 zones de la ciutat on es desenvolupa aquest servei.
També s'ha aprovat l'addenda de 2.000 euros per la coordinació d'actuacions en l'àmbit LGTBI, tot plegat en el conveni que manté amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental.
El sabadellenc Josep Suárez és un dels 41 investigats pel Tribunal de Comptes per haver participat en l'acció exterior de la Generalitat entre el 2011 i el 2017. Concretament, ell va ser el delegat al Regne Unit i Irlanda entre el 2012 i el 2016.
Per això és molt probable que hi hagi de pagar una fiança a l'organisme i fins i tot abans que hi hagi sentència. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, Suárez ha defensat la seva feina com a delegat de la Generalitat.
Promocionar, que era l'objectiu, pues el país... allà, diguem, tant des del punt de vista econòmic com cultural, com de turisme, i evidentment sí que hi havia una gestió política perquè depeníem, diguem-ne, d'un govern, però aquesta gestió, bueno, era informativa, clar que vaig parlar amb parlamentaris, faltaria més, i amb la premsa també, però bueno, parlava de tot, i evidentment, jo ja dic, el que vaig intentar sempre era pues, que fos, ja dic, molt institucional i molt correcte.
Suárez també ha subratllat que en la funció de la fiança que li demanin se li podria embargar la casa o la pensió. Suárez, que té 73 anys, durant la seva trajectòria ha treballat al Banc Sabadell i ha estat vinculat a la Fundació Atendis.
L'exregidor sabadellenc Toni Font vol reivindicar la memòria històrica davant del blanqueig del feixisme que està fent l'extrema dreta. En una entrevista al Cafè de la Ràdio ha assegurat que serà una de les seves principals lluites com a nou director general de Memòria Democràtica.
També vol mantenir la feina feta per l'anterior direcció de la institució, una àrea vinculada a la nova consellera de Justícia, la també sabadellenca Lourdes Ciuró.
Jo crec que és molt important donar continuïtat al que s'ha fet, és el reconeixement de les víctimes i la reparació de les víctimes, localització de persones desaparegudes, localització de fosses a Catalunya i dignificar-les, gestionar les indemnitzacions, promoure la nul·litat dels judicis i consells de guerra, la retirada de símbols feixistes... Tot això que s'ha fet s'ha de continuar fent. El meu objectiu és tenir més recursos humans i recursos econòmics per fer-ho amb més intensitat.
Entre la feina que té pendent hi ha la unificació de la llei de memòria històrica de fosses i de reparació jurídica en una sola llei de memòria democràtica. També vol que la institució tingui més finançament per continuar desenvolupant projectes i concedint subvencions a les entitats del territori.
Més notícies del dia. El sincrotró Alba podria ajudar l'Agència Espacial Europea a detectar forats negres amb la seva 13a línia de llum anomenada Minerva.
Així ho ha destacat el cap d'enginyeria del sincrotró, Joan Casas, en declaracions al programa El Cafè de la Ràdio.
El forat negre no és visible perquè, com que és un forat negre, no deixa escapar la llum, però la radiació, els raigs que pot emetre amb un instrument adequat poden ser detectats. I aquest serà el propòsit d'aquest telescopi.
Des del sincrotró confien que la línia Minerva, iniciada el març del 2020, estigui disponible per la missió Atena de l'any que ve.
En cultura, l'escriptora sabadellenca Anna Fité ha guanyat el Premi Emili Teixidor 2021 amb el llibre El concert més animal.
El títol, dirigit a nens d'entre 5 i 7 anys, explica una història sobre l'amistat i l'instint de supervivència. Segons l'autora, el llibre també reflexiona sobre les persones que pateixen excessivament per coses que finalment no passen i que s'acaben solucionant. L'editorial publicarà l'obra, que està il·lustrada per Pedro Simón, el 26 d'agost vinent en català i a finals de setembre en castellà.
El sabadellenc Benet Casablanques és un dels guardonats a la primera edició dels Premis Els Temps de les Arts, una plataforma digital de propostes artístiques dels territoris de parla catalana.
Casablanques ha estat reconegut amb el premi per la seva primera òpera, L'Enigma d'Ilea. Entre els guardonats també hi ha l'artista Ferran Palau, amb el Premi Música Popular pel seu últim disc, Kevin, o la companyia Illes Hermanas Pico Hueso, amb el Premi a les Arts Escèniques pel muntatge Excalibur i altres històries d'animals morts.
El doble d'efectius de la policia municipal i tenir els contenidors de brossa buits abans de la celebració són dues de les principals mesures que s'han conegut avui en la presentació del dispositiu de prevenció i seguretat per la revetlla de Sant Joan, un desplegament que coordinarà tots els cossos de seguretat i d'emergències.
Els efectius de la policia de Sabadell, multiplicats per dos, faran controls d'alcoholèmia. Amb l'ajut d'uns Mossos d'Esquadra reforçats, atendran els problemes d'ordre públic. Comptaran amb el suport dels bombers, 25 voluntaris de l'ADF i mitja dotzena de protecció civil. Jesús Rodríguez, tinent d'alcaldessa de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà i Seguretat i Civisme, demana que respecti el mobiliari urbà.
La més important, jo crec, perquè sempre tenim aquestes derives i després patim molt, que és el tema de no llanceu o no fiqueu petards dintre del mobiliari urbà de Sabadell. En aquest sentit, faria una crida a respectar al màxim aquesta situació, donada que genera després moltes molèsties i satura molt el que són els dispositius de bombers a la ciutat, així com de policia municipal i de Mossos d'Esquadra.
Es demana que els avisos es vehiculin a través del 112. Pel que fa a la Covid-19, s'emplaça a respectar les distàncies de seguretat i no fer servir el gel hidroalcohòlic. Per primera vegada s'han fet recomanacions pels animals, com ara buscar-los un lloc tranquil, fer-los una passejada llarga abans de la revetlla o administrar-los un medicament tranquil·litzant. I, en general, fer servir petards de llums en lloc de soroll que molesta menys.
I una de les mesures, una de les maneres de celebrar la revetlla serà cremant una falla. Així ho faran per primer cop al barri del Torrent del Capellà dins de la programació de la seva setmana cultural. Ens en dona més detalls el Rubén Estevez.
Bon dia. Una abella gegant de 4 metres serà el centre d'interès pels veïns de Torrent del Capellà per la Ratvetlla. Estarà situada al carrer Cardènia, ben protegida al magatzem de la seva associació de veïns, ja que té mancar amb la dubtosa fama que té la ciutat quan a crema de contenidors. La figura pugui sofrir les mateixes conseqüències abans d'hora. Però això no serà tot, evidentment. A la setmana cultural del barri hi haurà davalls i tallers a la sala polivalent del Torrent del Capellà, tot tenint en compte les restriccions actuals que imposa la Covid-19. Ho ha explicat Antonio Muela, secretari de l'associació de veïns.
Vamos a dar inicio a ser nada más un par de horas, de 7:30 a 9:30, en la sala polivalente, ahí la ronda nueva cerrada, con una participación nada más, los niños, sobre todo los padres, que no pueden venir los tíos, los abuelos, debido a que, claro, entonces se cumpliría la sala tanto que sería difícil mantener la capacidad para estar, digamos, todos seguros. Fuera sí que abriremos con el fin de que si viene algún tío o algún abuelo, desde el exterior, a través de los vidrios, pueda tener esa pequeña opción de ver al nieto, al sobrino, lo que sea.
Amb aquesta iniciativa anual, els veïns del Torrent del Capellà podran reforçar els seus lligams culturals i festius, fent un pas més en la desitjada tornada a la normalitat.
L'Estruc renovarà la carpa de circ de la Vela després de la Festa Major. Encara no s'ha licitat el projecte, que es troba a l'última fase administrativa i que s'ha finançat a través de l'Ajuntament de Sabadell i la Generalitat a través de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. Les obres tindran un cost de 250.000 euros i una durada de 5 mesos.
Jordi Gaspar, director de la Vela, explica que les millores a l'espai serviran per també millorar-ne la qualitat. Són declaracions al programa Al Matí.
Ens donarà més espai aeri amb més possibilitats de disciplines circenses. Ens donarà també una miqueta més d'espai aeri, ens donarà més bona visibilitat i comoditat als espectadors. Ampliem reduïm aforament, però el reduïm una miqueta, vull dir, actualment tenim 400 places que només hem fet servir el dia de la inauguració.
Gaspar remarca que l'activitat s'aturarà afectant algunes de les companyies en residència el curs que ve. Per ara, les convocatòries s'han obert a partir de gener.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El proceso de digitalización en el sector sanitario es imparable. Telemedicina, inteligencia artificial, realidad virtual, ofrece nuevas oportunidades en un sector esencial.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Va, que ja arribem. Espera, no corris tant. Agafa l'escala.
Obre la finestra.
No facis tant de soroll.
Xxt! Calla, calla, que estan dormint.
Però a veure, entrem o no?
Sí, 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 entrem, entrem. Entrem, agafem la ràdio, posem el 94.6 i...
T'agraden les sèries i el cinema? Vols passar una bona estona escoltant bandes sonores?
Cada dilluns, a 8:45 del vespre, un nou programa. Generació BCO. Volem entrar a casa teva.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
El Consell de Ministres aprovarà demà l'indult als presos independentistes, entre els quals els del sabadellenc Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, i Carme Forcadell, expresidenta del Parlament. El president espanyol Pedro Sánchez ho ha dit aquest migdia des del Liceu, on s'han sentit crits favorables a la independència de fons.
Por eso mañana, pensando en el espíritu constitucional de concordia, propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los 9 condenados en el juicio del procés, que hoy están en prisión. Y lo vamos a hacer por la concordia. Lo vamos a hacer con corazón.
Sánchez ha dit que s'ha arribat fins a aquesta situació per errors de càlcul per part de les dues parts i, com hem sentit, per fomentar la concòrdia entre totes les sensibilitats polítiques.
Entre els assistents de la conferència no hi ha hagut cap representant del govern català. Carme Forcadell va ser empresonada al març de 2018 i Jordi Cuixart l'octubre de 2017. Van ser condemnats a 11 i 9 anys de presó, respectivament.
I el dia ens deixa altres informacions més enllà de Sabadell i de la comarca. El govern espanyol aprovarà el pròxim dijous la baixada de l'IVA de la llum del 21 al 10% en el Consell de Ministres Extraordinari que hi ha convocat. Aquesta mesura s'aprovarà a proposta d'Unides Podem i serà efectiva pels consumidors domèstics que tinguin contractada una potència de fins a 6 kW. D'altra banda, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, fa una crida a la prudència davant del fet que la mascareta deixi de ser obligatòria a l'aire lliure a partir de dissabte.
I ha recordat que, malgrat la mesura, la pandèmia segueix activa i que 150 persones es troben en aquests moments ingressades a l'UCI.
El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, alerta que la gent gran i els joves seran els que tindran més seqüeles en la salut mental derivades de la Covid-19.
Segons Argimon, una gran part del col·lectiu de persones d'avançada edat que ha patit els efectes de l'aïllament i la solitud. Pel que fa a la gent jove, ha detallat que sovint s'han sentit incompresos des de l'inici de la pandèmia. En aquest sentit, Argimon considera que calen accions destinades a la recuperació emocional de la població.
Comissions Obreres reclama la convocatòria de 100.000 places a les administracions catalanes per reduir la temporalitat que ara mateix diuen afecta el 50% de la plantilla.
A més, exigeixen una proposta d'increment del sou del 2021 i el pagament íntegre de la paga extra de 2014. En aquest sentit, per entomar els reptes pendents, l'organització ha reclamat una llei de funció pública que substitueixi la de 1997.
La demanda arriba després que el ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta, hagi proposat indemnitzar en 33 dies l'acomiadament dels interins si es confirma que l'administració ha abusat dels contractes temporals. Moment pels esports. Miguel de Ita ja exerceix com a secretari tècnic del Centre d'Esports. El navarrès ha arribat avui a Sabadell i cap al migdia el Club Arlequinat ha anunciat oficialment la seva incorporació.
Ràdio Sabadell va avançar ahir el seu fitxatge. Es tracta d'un jove pamplonès de 30 anys que ja ha tingut experiència en d'altres entitats com de renom com l'Osasuna, l'Oviedo o l'Alavés. En el primer cas, el seu club va ser bressol, va dur terme funcions de futbol base mentre Astúries va desenvolupar just el mateix rol que farà aquí, mà dreta de la direcció esportiva. L'última temporada la va passar a Vitòria fent tasques de scouting. De Ita, doncs, és el reforç que buscava el Sabadell per apuntalar la seva àrea esportiva en un moment clau, el de la confecció de la nova plantilla.
Joseba Muguruza podria formar part d'aquest nou equip. El futbolista guipuscoà negocia la seva incorporació al conjunt arlequinat, un home que encaixa perfectament amb la idea de joc d'Antonio Hidalgo.
Ell va arribar fa 3 anys a Castelló com a atacant, però s'ha convertit en lateral dret. Aquesta vocació ofensiva pot lluir encara més amb el sistema tàctic de l'entrenador arlequinat amb 3 centrals i 2 carrilers profuns. Sorgit de la Real Sociedad, el de Deva portava ja 3 temporades com a orellut, però l'última, el futbol professional, no va tenir gaire protagonisme, sobretot a la segona volta. Com ha avançat aquest matí Ràdio Sabadell, les negociacions estan força avançades i Mugu podria convertir-se així en els pròxims dies en el primer fitxatge del Sabadell 21-22.
David Medie Jiménez no xiularà la pròxima temporada a Primera Divisió. El col·legiat sabadellenc canviarà els estadis d'elit per la sala de videoarbitratge.
La Federació Espanyola de Futbol ha publicat avui els equips arbitrals per la pròxima campanya i l'àrbit local passarà a especialitzar-se en la figura del col·legiat VAR. Medie segueix així les passes del també català Estrada Fernández, l'altre col·legiat que enguany passarà al videoarbitratge. Amb ells dos, ja són quatre els àrbits espanyols que desenvolupen específicament aquesta funció a primera. En total, el sabadellenc ha arbitrat 70 partits a la Lliga Santander en les últimes quatre temporades.
Encara en futbol, el Can Rull Rómulo Tronchoni ha assolit l'ascens a segona catalana. Els de Zona Oest ho han aconseguit dissabte en superar per un sofert 3-2 el filial del Sant Cristóbal.
Els terrassencs van igualar el 2-0 inicial al conjunt blanc i vermell, però Marc Suárez va anotar el 3-2 definitiu a falta d'un quart d'hora pel final. Després de 3 anys intentant-ho, el Can Rull finalment torna a segona catalana i ho fa després d'una temporada immaculada. Ho destaca el president Carlos Murciano.
Ya hacía años que íbamos detrás de ella, este año parecía lo teníamos muy claro, pero hostia, Badía nos apretaba por abajo y ganaron la liga, aunque sea típica, ¿no? Pocos partidos, nada más que empatando un partido, ha costado mucho. Y bueno, los chavales se lo merecen, la verdad es que sí, hay mucha gente que estuvo en el descenso y han seguido y se lo merecen.
La temporada ha quedat escurçada per la pandèmia, però el Can Rull ha passat com una piconadora per sobre dels seus rivals. En 16 jornades només ha cedit un empat. Diumenge clourà la temporada al grup 6è de tercera catalana amb un ja intrascendent Can Mas Ripollet Can Rull.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
A la segona B de futbol sala, el Club Natació Sabadell patirà alguns canvis de rellevància a la plantilla, tot i que bona part del bloc sí que continuarà. Amb el capítol de renovacions tancat, avui la secció ha confirmat les baixes que es produiran.
I que són les d'Eric Panés, Pipa Ortega, Oriol Arderiu i Marc Elias, que s'afegeixen a la ja coneguda baixa de Ferran Ruiz. La resta continuaran a l'equip i es complementarà amb un parell de fitxatges de renom que encara s'han de perfilar i amb tres jugadors que pujaran del juvenil. Així els descriu el tècnic Borja Burgos.
Aitor Molina és un a la tanca esquerrà, amb molt bona conducció, contra un, el Germán, una a la cierre dretà, que bueno, és el que més ha estat jugant en aquesta fase final de Lliga, i un jugador amb molt bon xut amb les dues cames, molta qualitat de passe, molt intel·ligent tàcticament. I el tercer és Antonio Rosado. És un comodín, el podem utilitzar allà on ens falti algú perquè és un jugador tàcticament superintel·ligent, molt complet.
Un Borja Burgos que afrontarà per tercer any el paper d'entrenador del Natació Sabadell amb l'objectiu de saltar l'ascens.
En ciclisme, contrast de regustos, el que està tastant aquests dies David de la Cruz. El sabadellenc ha estat protagonista en les últimes curses que ha participat, l'última aquest cap de setmana passat del Campionat d'Espanya, però el sabor final ha estat sempre el mateix, el de quedar-se amb la mel als llavis. Ens amplia aquesta informació Sergi Parc.
De caronar amb els dits, la Glòria a rebre cop rere cop. Així han estat els últims dies per De La Cruz. El més destacable, encara no hi ha confirmació oficial per part del seu equip, el Team Emirates, però el mateix ciclista sabadellenc ja avançava que finalment no serà cridat a files per disputar el Tour. La primera meitat de temporada del ciclista local ha estat marcada per una bronquitis a la París-Niça i una fractura de costella a la Lieja-Bastogne-Lieja. Ja recuperat, el Tour de Suïssa es va quedar a les portes de guanyar una etapa i del mallot de la muntanya. Aquest cap de setmana, De La Cruz es va quedar només 8 centèsimes de l'or a la contrarrellotge que va guanyar el basc Ioniz Aguirre, i ahir a la prova en ruta va aguantar amb els millors fins que es va despenjar l'última rampa a la Nucía a falta de 600 metres i va entrar 11 a 24 segons del vencedor Omar Fraile. Ara està a l'espera de saber si el seleccionador espanyol l'inclou o no entre els 5 ciclistes que disputaran d'aquí a gairebé un mes als Jocs Olímpics de Tòquio.
Per mi seria un somni, com sempre he dit, el fet d'haver crescut amb l'atletisme més que amb el ciclisme, doncs quan un és atleta, doncs veu com el seu gran somni esportiu doncs als Jocs Olímpics. Potser quan un creix amb el ciclisme, el seu gran somni és el Tour de França.
De moment, el que ha anunciat el sabadellenc és que ara aprofitarà per descansar uns dies abans de conèixer el seu pròxim destí.
I ens endinsem ara a l'aigua perquè Òscar Salguero ha tornat de les World Series de Berlín de natació adaptada amb un botí de dues medalles.
Una d'or al relleu dels 4% estils i un bronze als 200 braça. La prova alemanya li ha servit al nadador del Club Natació Sabadell per seguir preparant els Jocs Paralímpics de Tòquio. Recordem que el dels Marinals té assolida la mínima B en el 100 braça i SB8 i està pendent dels 14 de juliol es doni a conèixer la llista definitiva dels participants.
Menys de mig minut per tancar, per arribar al punt horari de 8:15. És moment de tancar el Notícies Vespre d'aquest dilluns 21 de juny. Ara us deixem a 9:15 amb el Generació BCO i a 9:45 amb el Xocolata Express. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.